Més, tornem a ser amb tots vosaltres per oferir-vos el Trasbarrat.
Quatre setmanes plenes de coses per explicar-vos en aquest espai cultural que us porta Ràdio Falset.
Un espai literari que ja sabeu està inclòs dintre del magazín La Finestra, que cada dissabte us porta a la nostra emissora.
Per això volem obrir aquest espai talment com una finestra al món de la cultura i, com ja sabeu, en especial de la literatura.
Ja sabem que no és fàcil l'intent, però per l'esforç que nosaltres hi posem no quedarà.
Esforç i il·lusió que us volem transmetre tot allò que avui us hem preparat per fer-vos passar una estona, si més no, agradable.
Avui, dia 27 de novembre i Fira de Sant Andreu, tenim un seguit d'activitats que s'han desenvolupat i que es desenvoluparan prou interessants per explicar-vos-les.
Com per exemple, ara mateix, a les 12 del migdia i a la sala d'actes de l'Ajuntament hi ha la presentació d'un llibre. Un llibre que es titula Més enllà del camp de batalla, de la historiadora Angela Jackson, i que també presentarà aquest llibre al César Puig.
Bé, i després a la tarda, a les 7, a la sala d'actes de l'Ajuntament també, hi haurà una xerrada del doctor Armand Puig i Tàrrec, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, l'autor del llibre Jesús, un perfil biogràfic.
I també, dintre de la Fira de Sant Andreu, però ja diumenge també i al migdia, tindrem una altra xerrada relacionada també amb el món de la literatura, en aquest cas més aviat de la història. El Pere Audi, aquest mestre de Marçà i historiador, que ens ha fet un treball molt interessant sobre 20 anys de cooperativisme obrer a Falset, amb aquella cooperativa que es deia El Porvenir, que estava aquí baix al carrer de baix, al Passa Quartera, per allí, i que aquest treball, o part d'aquest treball, va estar premiat en els passats Jocs Florals de Tarroja. Per tant, pensem que és una xerrada prou interessant a càrrec, com dèiem, de Pere Audi. Tot això són les coses de la Fira de Sant Andreu, que aquest cap de setmana, com ja sabeu, doncs s'està celebrant aquí a Falset.
Al mateix temps, que també us hem preparat un seguit de coses que esperem que us interessin, com per exemple, notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura.
O també, per exemple, us comentarem breument alguns premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs.
Després, us farem una recomanació molt personal d'un llibre per a llegir, el llibre del mes.
També passarem per davant d'un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin llegir segons els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
I ara, sense més preàmbuls, comencem amb les notícies del Trasbarrat.
L'Institut Ramon Muntaner ha editat el primer número d'una revista memòria que editarà anualment amb l'objectiu d'informar de les activitats que du a terme per donar suports als centres i instituts d'estudis que hi ha als territoris de parla catalana. Aquest institut es troba a Móra la Nova. El primer número fa referència al període comprès entre juliol del 2003 i juliol del 2004 i destaca l'apartat sobre el portal que tenen els centres d'estudi a internet i les activitats i projectes que van ser subvencionats per l'Institut en el seu primer any de funcionament.
Al llarg d'aquest mes de novembre s'ha anat celebrant a Tarragona la Tardor Literària, que intenta apropar la ciutadania al món de les lletres amb motiu dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que s'han nomenat també al llarg dels diferents actes celebrats dins d'aquesta tardor literària. A continuació us donarem la llista dels guardonats en aquests diferents premis que hi ha. Per exemple, potser el premi més important és el 15è Premi de Novel·la Pini Soler, que enguany ha quedat desert, i potser perquè l'any passat doncs va haver-hi certs problemes. El Premi de Traducció Vidal i Jacobé ha estat per Teresa Muñoz Lloret per la traducció de narracions del Primo Levi. El 15è Premi d'Assaig Rovira i Virgili també ha quedat desert. El de poesia, a Comas i Maduell, l'ha guanyat Maria Antònia Grau Abadal per l'obra Un pòsit de cafè al fons de cada tarda. El Premi de Narrativa Curta per Internet, el TINET, l'ha guanyat l'Enric Alfonso pel relat titulat Petons amb llengua. El Premi d'Investigació Arqueològica Pons i Car per a Joan Francesc Roig Pérez i Javier Ángel Domingo Magaña, ex aequo, per les obres del tram de Via Romana d'Itàlia en Hispània i Astúria Tarraconense en Tarraco i Lerda i els capitells romans de la província tarraconense. El Premi de Cultura Popular Joan Amades, Raúl Marcos, i el concurs de juvenil d'Amèrica Quancé doncs, per una sèrie de gent jove, com per exemple Laura Elmer, la Marta Roqueta, la Georgina Busquets, la Carme Verdoy i també l'Albert Pijuan, entre d'altres.
La Universitat de València publicarà en breu La ment captiva, una de les obres de referència en el camp de l'assaig de l'escriptor polonès mort el passat 14 d'agost a Cracòvia. Tot i que Milos és un dels autors més importants del segle XX, de fet, l'any 1980 va rebre el Premi Nobel de Literatura, les seves obres han estat traduïdes de manera irregular i són difícils de trobar. L'aparició de La ment captiva a la col·lecció Assaig de publicacions de la Universitat de València trenca amb el silenci a què ha estat sotmesa la veu del poeta polonès en l'àmbit lingüístic català.
La 54a edició de la Nit de Santa Llúcia es farà enguany a Badalona. El municipi del Barcelonès Nord ja havia acollit una primera edició de la Festa de les Lletres Catalanes ara fa 26 anys, coincidint precisament amb el 50è aniversari d'Editorial Proa, que va néixer a Badalona i amb el suport d'entre altres personalitats de l'època del mateix Pompeu Fabra. Després d'un quart de segle, la ciutat vol reviure l'esperit reivindicatiu que va impregnar aquell any 78. L'acte principal es farà al Pavelló Olímpic. Badalona, de fet, no tenia previst celebrar la Nit de Santa Llúcia, perquè ja havia focalitzat els esforços en els especials olímpics, però l'oportunitat de tornar a ser l'escenari de la Festa de les Lletres Catalanes després de més d'un quart de segle era massa engrescador per renunciar-hi. Per tant, el dia 10 de desembre, Badalona tornarà a ser el centre de l'activitat literària catalana. Aquesta vegada, la Festa Major de les Lletres Catalanes es farà al Palau Municipal d'Esports, conegut popularment pel Pavelló Olímpic. Abans, però, a Badalona ja fa setmanes que ha arribat la Nit de Santa Llúcia amb tot un seguit d'activitats literàries. Òmnium Cultural, continuant la línia d'actuació de la passada edició celebrada a Granollers, ha optat per descentralitzar el lliurament d'aquests premis. En aquesta edició, que arriba ja a la 54a edició, Badalona acollirà el Sant Jordi, en el qual ja s'han presentat 32 originals. El Carles Riba de Poesia, amb 52 originals. El Mercè Rodoreda, amb 20 originals. I el Joan Maria Folch i Torres i el Ferran Soldevila, també doncs, una miqueta, hi ha molts d'aquests premis que es celebraran amb aquesta Nit de Santa Llúcia. El primer acte marcat en aquesta nit es farà precisament demà, dia 28, al Teatre Blas Infante de Badalona, on es lliuraran ja els Premis Infantil i Juvenil. Finalment, també, el Premi Rialles no es donarà en el marc de la Nit de Santa Llúcia. Com dèiem, la culminació de la Festa de les Lletres Catalanes es farà al Pavelló Olímpic, on a més del sopar de lliurament de premis s'ha preparat un espectacle d'ambient de cabaret amb performance i recital de poesia en directe, i es lliurarà un llibre editat per Proa sobre Badalona.
La Generalitat impulsa un pla per convertir el català en la llengua d'integració dels immigrants. A partir d'aquest novembre, el Govern de la Generalitat impulsa un nou pla lingüístic que té per objectiu final convertir la llengua catalana en el vehicle d'integració dels immigrants, com es pot llegir en un primer esborrany del pla que es presenta avui a la ciutat de Reus. El pla considera que la llengua és un fort vincle integrador per als immigrants. Les ciutats escollides per començar el pla són el Pla, Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. S'han escollit d'acord amb la distribució de la població estrangera a Catalunya i tenint en compte la seva procedència. El 9,3% de la població d'aquests municipis és immigrada. Ulldecona, per exemple, arriba fins a un 22%. Amb una dotació de 300.000 euros, l'objectiu del pla és acostar la llengua a tres nivells. En el moment de l'arribada de l'immigrant, en els cursos de llengua catalana que pot fer quan ja s'ha establert, ja sigui en les escoles de la Generalitat com en associacions d'immigrants, i actuacions complementàries, com per exemple aconseguir que els cursos de formació per adults siguin en català. Depenent dels resultats d'aquest pla, es podria estendre a la resta del territori.
Els amants és una novel·la de la Premi Nobel de Literatura de l'any 2004, l'Elfried de Jelinek, que ha estat traduïda ja al català per edició 62 i en castellà per Elf Editories. El llibre sortirà a la venda aquest proper dia 3 de desembre i l'obra es presenta com una crítica a la condició de la dona a Occident a través d'un relat sobre dues noies que es queden embarassades i es casen per ambició. Les altres novel·les més conegudes de Jelinek són La pianista, que ja en 1201 va ser portada al cinema amb gran èxit per Mikhail Haneke, i Els exclosos. Jelinek es reconeix per el fet de ser una escriptora polèmica, defensora dels drets de la dona, crítica amb la societat austríaca i compromesa políticament i socialment.
El PP impedeix que es destini 1 milió d'euros al Ramon Llull i un altre a l'Institut d'Estudis Catalans. El Partit Popular va impedir votar ahir una esmena pactada entre el PSOE i el CiU que reassignava 1 milió d'euros per a l'Institut Ramon Llull per tal de promocionar la llengua i la cultura catalana. El 1 milió d'euros s'aconseguia de partides de diversos ministeris. El PP va utilitzar una argúcia legal. Per votar una esmena, tots els grups han d'estar d'acord a votar, independentment del contingut. A causa de la negativa del PP, la votació no es va poder dur a terme. Vicente Martínez Pujalte va argumentar el rebuig dient que la promoció exterior del català hauria d'anar de bracet de la promoció de la resta de llengües de l'Estat i no centrar-se únicament en la llengua catalana. Josep Sánchez Llibre, del CiU, va acusar el PP de boicotejar sense cap motivació les propostes. Al PP li provoca al·lèrgia tot el que doni preferència al català i la seva difusió. El PP demostra l'odi que té al català, va afirmar a la sortida de la sessió. Una situació similar es va produir ahir, quan el PP també va rebutjar dues esmenes per incloure una partida d'1 milió d'euros que es destinarien a l'Institut d'Estudis Catalans. Aquestes partides es restaven d'aportacions a les Reals Acadèmies i a l'Instituto d'Espanya. El president de l'Institut d'Estudis Catalans no vol fer declaracions fins que no es conegui el resultat final, ja que no donen per perduts aquests diners que el Ministeri de Foment deu en concepte de rehabilitació de l'edifici.
L'escriptor francès Laurent Gaudet ha obtingut enguany el prestigiós Premi Goncourt 2004 amb una novel·la ambientada a Itàlia. Le Soleil des Escorta és el títol de la novel·la de Gaudet, una obra marcada pel sol, el sud, la força de la paraula i la sinceritat dels personatges, segons els crítics. L'autor guardonat de 32 anys es va proclamar guanyador a la quarta volta de les votacions, que va superar els altres dos candidats, l'Alain Joubert i Marc Lambron. Un dels punts a favor de la novel·la guanyadora, a part de la seva qualitat literària, és que s'ha publicat Acte Sud, un segell que fins ara no havia estat distingit mai amb el concurs. Aquest detall és important perquè el premi passa per una crisi de credibilitat. El jurat el formen escriptors amb inevitables interessos editorials i ningú veia amb bons ulls que tornés a guanyar una novel·la publicada per una casa amb massa guardons al catàleg. En castellà, l'editorial Salamandra havia publicat un llibre anterior de Gaudet, El legado del rei Tsongor, que justament va rebre l'any passat el concurs dels escolars, i Salamandra també publicarà en castellà El soleil des Escorta.
Raúl Marcos, un jove d'Alcanar de només 18 anys, ha estat el guanyador de la quarta edició del Premi de Cultura Popular Joan Amades. El seu treball consisteix en una anàlisi científica de dites, noms i expressions de la meteorologia i l'astronomia populars a les Terres de l'Ebre i nord de Castelló. El guanyador del premi va dir que el seu treball no només es basa en la recollida d'expressions populars, sinó en el fons científic que tenen molts dels refranys i dites populars. Així es va referir a la dita «cel rogent, pluja o vent» i va comentar que era absolutament cert. Això sí, sempre i quan el cel rogent fos el de la posta del sol. Aquest premi està dotat en 1.800 euros i serà publicat per Edicions El Mèdol.
I l'última notícia d'avui també va a referència a un premi, i a un premiat en aquest cas també. És el reusenc Jordi Escoda, que és president de l'Òmnium Cultural de Baix Camp, que serà guardonat a la cinquena nit de la cultura de la Franja de Ponent, que es farà el dia 4 de desembre a Àger. Escoda serà premiat com a personalitat destacada en la salvaguarda de la Franja de Ponent i de la cultura catalana arreu dels països catalans. Altres guardonats també seran el meteoròleg Francesc Mauri i el catedràtic de Filosofia Josep Maria Terricabres, així com la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura, el diputat per Lleida Gabriel Pena, la Federació d'Escoles Valencianes i la Penya del Barça de la Franja. Els organitzadors d'aquesta nit de la cultura són la Institució Cultural de la Franja de Ponent i la xarxa d'entitats i casals de la Franja de Ponent. Wanting, oh, but I am weary. Come, my blithe and bonny lad, come o'er the note to cheer me. Why should I? Passem ara al recull de premis i concursos. I si us sembla, començarem per un premi de memòries populars. És el 8è premi Romà Planes i Miró, que són obres autobiogràfiques, memòries, diaris, epistolaris, etc. La seva dotació econòmica són 1.202 euros i la seva publicació. I teniu fins al dia 31 de maig de l'any que ve per poder presentar aquestes memòries populars. A l'arxiu, per més informació, podeu dirigir-vos a l'Arxiu de la Memòria Popular que està a la Roca del Vallès.
Per a joves lectors tenim el 4è Premi Barcanova. Són obres originals i inèdites d'autors de qualsevol nacionalitat adreçades a joves i infants. El premi és de 20.000 euros, 6.000 i també la seva publicació. I podeu presentar-vos-hi fins al 10 de gener del 2005. Si voleu més informació, la trobareu a l'editorial Barcanova, a la plaça Les Ceps de Barcelona.
I un premi de narrativa. És el 12è Premi Vila de l'Ametlla de Mar i són per a narracions inèdites d'autors de menys de 40 anys d'edat. La dotació econòmica són 1.502 euros i la publicació del guardonat. Fins al dia 23 de desembre podeu presentar aquestes narracions inèdites a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que també us donarà més informació si us hi voleu.
7è Concurs de Literatura Roc Boronat. Es tracta de reculls de contes i novel·les curtes de tema lliure i escrites en llengua catalana. La dotació del premi és de 6.000 euros i podeu presentar-vos-hi fins al 16 de desembre d'aquest any. Per a més informació, a la 11 al carrer Calàbria de Barcelona.
I ara un premi de poesia que és nou. És el primer premi Carme Guaix. Són obres inèdites, escrites en vers, evidentment, que tinguin entre 250 i 500 versos. La dotació econòmica són 600 euros i la publicació del llibre. Fins al dia 17 de desembre podeu presentar els vostres treballs i ho podeu fer a l'editorial Omicron, que està a Badalona.
També tenim un altre premi de poesia, que és el Premi Benet Ribes. I es tracta de reculls de poemes, una extensió entre 30 i 40 folis, i amb un premi de 1.200 euros i la seva publicació. Podeu presentar-vos-hi fins al 31 de desembre del 2004. I si voleu més informació, la trobareu a Premi Recull a Blanes.
I l'últim premi d'avui és una mica especial, perquè són premis de narrativa i poesia. Aran de Literatura es diu, i són obres de tema lliure escrites en llengua occitana. Avui, a part del català, doncs, també donem pas a l'occità, que és una llengua, com ja sabeu, també una miqueta amagada, per entendre'ns. Llengua occitana i per autors de més de 18 anys. Hi ha 2.700 euros a repartir entre ambdues modalitats i la seva publicació entre narrativa i poesia. Fins al dia 28 de febrer podeu presentar aquests treballs i ho podeu fer o podeu demanar més informació al Consell General d'Aran, a l'Oficina de Foment i Ensenyament des d'Aranès, que està, evidentment, a Viella. I seguim aquí el trasbarrat i ara, si us sembla, us presentarem la nostra particular recomanació, és a dir, el llibre del mes. Es titula Jo també soc catalana, l'autora és la Najat El Hajmi i columnes editorial que ha publicat aquest llibre.
Najat El Hajmi, una jove d'origen marroquí, acaba de publicar el seu primer llibre Jo també soc catalana. A partir de la seva experiència personal, mostra el laberint de dubtes en el qual es troba immersa la persona que emigra. No sóc una escriptora de la immigració, diu Najat El Hajmi. Ho deixa clar per evitar que se l'etiqueti i perquè considera que simplement ha començat pel que millor coneixia, la seva vida. Així doncs, de la unió entre una experiència personal i una afició a la literatura que, tal com avança, tindrà continuïtat, n'ha nascut el llibre Jo també soc catalana, una profunda reflexió sobre el fet migratori a partir d'elements autobiogràfics. La identitat, la llengua, la dona, són temes que apareixen en aquesta obra i sobre els quals opina l'autora.
L'autora, per exemple, ens diu sobre la integració. Molta gent, quan et demana integració, una paraula que no és que m'agradi gaire, t'està demanant desintegració. El que en el fons volen és que et camuflis tant que realment no es noti la teva presència. La integració, moltes vegades, es refereix merament a una qüestió estètica. Volem pensar que als nostres ulls tot continua igual i que el món no canvia. Amaguem el cap sota l'ala i així ens sentim més segurs.
Nahat el-Hajmi continua opinant en el seu llibre. Quan veus que has interioritzat tant la llengua que has adoptat, que no és la materna, i ja penses en aquesta altra llengua, llavors és quan comences a plantejar-te moltes coses i a pensar si realment això és normal o no. Crec que arriba un moment en què mires els carrers per on passes, la gent que coneixes, el lloc on vius i t'adones que realment aquest és el teu lloc. Tot i així, sembla que si dius «jo també sóc d'aquí», estàs renunciant a la teva part marroquina. I no ha de ser necessàriament així, perquè les identitats són múltiples, canviants. Però molt sovint hi ha un sentiment de culpa perquè tens la sensació que estàs perdent les teves arrels i abandonant una part del teu passat, de tu. Tot i que també saps que no pots viure en diferit tota la vida. No pots viure en un món que no palpes, que no olores.
En la seva reflexió sobre la llengua, l'escriptora també ens comenta: «Penso que la llengua s'ha instrumentalitzat molt a nivell polític i en realitat no és res més que una eina de supervivència per l'immigrant. La persona que arriba aquí s'aferra a aquesta eina. És que no hi ha cap més remei. El que passa és que aquí falta una mica de normalitat i deixar de tenir la sensació que parlem una llengua minoritària. Nosaltres mateixos hem de deixar de tenir complexos. És l'única manera que la persona que arriba aquí no hagi d'estar ballant en aquesta esquizofrènia. Ara en parlen en castellà, ara en parlen en català. Sempre ens haurien de parlar en català».
Sobre el paper de la dona, Najat el-Hajmi ens comenta: «Ni totes les dones occidentals estan tan alliberades, ni totes les dones del món àrab estan tan malament com de vegades es vol fer creure. De vegades costa molt poc jutjar des de fora i anar de feministes alliberadores amb les altres dones del món, pobres dones, quan realment el que menys necessiten les del món àrab és més paternalisme des del feminisme occidental. Primer, mirem on estem nosaltres. Els sous continuen sent discriminatoris. La conciliació entre el món laboral i el familiar és pràcticament nul·la. La dona, moltes vegades, fa doble jornada. S'hauria d'anar tendint a pensar en igualtat de drets entre persones».
Trobar feina és un dels reptes que qualsevol immigrant ha d'afrontar. Quan vens d'un altre país, ja vens mentalitzat que et tocarà fer les feines que no vol ningú, ens diu l'autora. El que passa és que quan creixes aquí no estàs mentalitzat per aquest fet i penses que tindràs les mateixes oportunitats que tenen els teus companys d'escola i d'institut. I arriba el dia que et poses a buscar feina i et trobes de tot. Quan parles per telèfon tot és perfecte, però quan arribes a l'empresa et diuen: «És que no ets la persona que estàvem buscant». És un altre moment de crisi, de pensar: «Què hi faig jo aquí?».
L'escriptora, sobre el fet generacional, ens comenta: «Això de segona generació és una mica ambigu perquè implica que hi haurà una tercera generació, una quarta generació, per fer referència als fills i filles d'immigrants que ja han nascut aquí. Però si han nascut aquí, ja són catalans, no? Ja són ciutadans d'aquest país. Si no, és una altra manera d'estigmatitzar, d'excloure, ni que sigui només amb la denominació, per l'origen». Penso que aquest llibre pot ser una bona reflexió sobre el món d'interculturalitat en el qual estem vivint i ens pot ajudar força a entendre com se sent una persona immigrant, no només quan arriba al nostre país, sinó que també quan ja hi ha nascut i és i se sent ciutadana de Catalunya, però la gent no la reconeix com a tal.
I després de la recomanació del llibre del mes, i si no us hem convençut prou, també tenim un aparador on podeu trobar altres llibres amb altres gustos i també interessos. Aquí va.
El primer llibre d'avui és Lluís Llach, el noi de Calvall. Els seus autors són Cinta Bellmunt i Josep Grau. L'editorial, Cossetània. Els aiguats del 10 d'octubre de 1994 van suposar un fort cop per a Porrera. Les destrosses van fer pensar als seus vilatans que després d'aquesta ja no aixecarien el cap. Per sort, feia poc que Lluís Llach s'havia instal·lat a viure en aquesta localitat, a Calvall, la seva casa pairal. La seva presència va ser decisiva, ja que es va abocar de ple en la recuperació del municipi. Primer, amb un concert a Reus per recaptar fons, després, amb el disc Mont Porrera, i finalment, implicant-se en el negoci del vi, en els primers passos de la revolució enològica del Priorat. Una dècada després, el mateix Lluís Llach recorda com ha viscut tot aquest procés. Alhora, relata la seva vinculació amb Porrera des que d'infant l'enviaven als estius a engreixar-se amb la seva tieta Pilar, passant per la seva adolescència quan plegava avellanes i tocava la guitarra amb els seus amics i fins avui en dia.
El següent llibre d'avui es titula La pell i els ossos. L'autor és el George Hiberno i Trial Campanes qui l'ha publicat. Els testimonis dels anys que George Hiberno va passar en un camp de concentració, una experiència en què, a diferència dels camps d'extermini, no es fa visible una mort pròxima, sinó que s'allarga una captivitat sense que el presoner pugui imaginar el final. Redescoberta per la crítica literària francesa, La pell i els ossos és una narració lúcida, contundent i directa.
Tot el que sempre has volgut saber sobre Catalunya i ningú no t'ha explicat mai és el següent llibre de l'aparador d'avui. Els autors és la família Fernández i l'editorial Empúries. La família autora d'aquest llibre, sobre anècdotes i informacions diverses, poc o gens conegudes de la societat i la cultura catalanes, està formada per quatre persones del món de la cultura i dels mitjans de comunicació que s'amaguen darrere pseudònim.
El llegat del doctor Deulofeu és el títol del llibre que l'Andreu Domingo ha escrit i Empúries també ha publicat. L'Andreu Domingo recrea en aquesta obra la vida i les obsessions d'una controvertida i excèntrica figura, el doctor Octavi Deulofeu, una de les grans promeses de les ciències i de les arts, un home excepcional i malaguanyat, condemnat a l'anonimat en la nostra terra ingrata. El llegat del doctor Deulofeu ha rebut el Premi Marià Vereda en els Premis Ciutat d'Olot l'any 2004.
L'any que va ploure cendra. El seu autor, Pons Feliu Llançà. Editorial Planeta. El llibre tracta sobre les peripècies d'un català torturat per Pinochet. Tomàs Nadal, un imaginari antifeixista i defensor del govern de la Unitat Popular, liderat per Salvador Allende, és perseguit i torturat per Pinochet i la seva tropa. El lector, a mesura que avança el llibre, es veu involucrat en una història tan fascinant i estremidora com a la vegada, desgraciadament, real i propera. A més d'atacar el nacionalcatolicisme, Feliu, membre de l'Associació Progressista Jutges per a la Democràcia, ens fa també un anàlisi geopolític de la caiguda del govern socialista a Xile.
I després d'aquest llibre, un llibre de poemes, que també en aquest aparador també hi té cabuda, es titula But gener a París. L'autor és el Jordi Cervera i editorial Meteora qui l'ha publicat. But gener a París és un poemari escrit per Jordi Cervera i il·lustrat per Joan Maria Rosselló. Cervera és nascut a Reus l'any 59 i treballa a Catalunya Cultura, on dirigeix l'espai de poesia a la Catalana de les Lletres, a més també de col·laborar de manera habitual a mitjans de comunicació com, per exemple, el Diari Avui o la revista El Temps. Ha guanyat el Premi de Miquel de Palau de Poesia i el Pine Soler, el Pere Caldés, el Viro d'Escó i el Viro d'Escó de Narrativa. Per tant, és un autor premiat.
El següent llibre és La derrota de l'Àngel, el seu autor Vicenç Vilatoro, i l'editorial La Columna. Vicenç Vilatoro ha guanyat el Premi Carlemany amb aquesta novel·la. En aquest llibre, la vida d'Abraham Abulafia, al segle XIII, se solapa amb la del seu homòleg del segle XXI. El narrador de La derrota de l'Àngel ens fixa dos paral·lelismes, dues èpoques de transició on les religions són decisives per afirmar la pau o per activar la guerra. El termòmetre del món era llavors i ho segueix sent ara Jerusalem, l'encreuament de tres continents i tres religions. Sobre aquest fet, l'autor ens diu: a la història li agrada llançar la moneda a l'aire als mateixos llocs de sempre.
I per acabar aquest aparador d'avui, tenim el llibre El cavaller del drac. L'autora, en aquest cas, és la Cornèlia Funke i columnes literal que ha publicat aquest llibre. Cornèlia Funke també és autora del Senyor dels Lladres. En aquesta història, El cavaller del drac ens presenta una història protagonitzada per dracs, precisament. La terra dels dracs d'Escòcia ha estat amenaçada pels humans. Lang, un drac jove, hauria de buscar ajuda abans de volar cap a l'Himàlaia, on, segons les llegendes, es va amagar els últims dracs. l'acompanya en aquesta primera aventura un follet, Pell de Sofre i un noi sense família, en Ben.
I abans d'acabar el programa d'avui, us farem la lectura del llistat dels llibres més venuts durant la darrera quinzena a les principals llibreries de Catalunya.
Com ja sabeu, tenim dues llistes, la de ficció i la de no ficció.
I aquesta setmana també us comentarem els llibres infantils i juvenils més venuts.
Per exemple, en el tema de literatura infantil tenim dos llibres interessants. Un és Contes per abans d'anar a dormir, i com vostès sabeu, doncs, l'autor és l'Eduard Estivill, que és un metge especialista precisament en gent que no dorm. I l'altre llibre també és de la Roald Dahl i es titula Les bruixes, que ha publicat Empúries, que també és un llibre prou interessant.
Bé, i amb literatura juvenil tenim dos llibres semblants. Un és el diari Vermell de la Carlota, de Gemma Lienas, més apropiat potser per llegir per noies, i el diari Vermell del Flanagan, més apropiat per llegir per nois, també de Gemma Lienas.
Molt bé, i ara passem, ja, com dèiem, a la nostra llista de cada setmana, de cada mes, en aquest cas. Llibres de no ficció, tenim, per exemple, en el lloc número 4, tot el que sempre has volgut saber, que abans ja l'han presentat, de la família Fernández, i que Empúries ha publicat.
I en el tercer lloc tenim Benestar emocional, de Joan Corbella, i l'editorial Columna.
En el lloc número 2 tenim un llibre mediàtic, és el Cuina per solters, l'autor és Ismael Prados i altres, i la Magrana és qui l'ha publicat.
I en primer lloc tenim Israel, el somni i la tragèdia, de Joan Culla, i l'editorial La Campana.
I ara passem als llistes de llibres de ficció i tenim en el lloc número 4 un llibre que fa 82 setmanes que està en llista i que encara està pujant, perquè la setmana passada estava al 8 i ara està en el 4. És L'ombra del vent, l'autor és el Carlos Ruiz Zafón, i que Planeta ha publicat i té un èxit molt gran, molt gran.
I en tercer lloc tenim La vida en l'abisme, de Ferran Torrent, editorial La Columna.
En el lloc número 2 tenim El curiós incident del gos a mitjanit. El Marc Hadut és el seu autor i la Magrana, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
I bé, i en primer lloc tenim Àngels i dimonis, de Dan Brown, que també ja sabem és l'autor del Codi da Vinci, i l'editorial Empúries. I això és tot el que ha donat de si el trasbarrat d'avui.
Aquest és el darrer programa d'enguany. Esperem retrobar-nos a partir del mes de gener.
Nosaltres, si no hi ha res de nou, així ho farem.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i recordeu que demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda més o menys, el magazín La Finestra es repeteix.
I podreu tornar a sentir el trasbarrat a partir de les 6 de la tarda, on hi haurà la repetició d'aquest espai. I, per tant, podeu prendre nota de tot allò que avui no hagueu pogut apuntar.
Tornarem aviat i esperem que vosaltres també ens continueu escoltant quan tornem.
Bé, ens acomiadem fins l'any que ve. I ara potser que ens n'anem a donar un tomb pels carrers i veure la fira, Agustí?
Oh, i tant, ja ho crec. Adéu-siau, doncs, i que passeu una bona fira a Sant Andreu.